Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui es commemora el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i al magazín volem reflexionar i també debatre sobre aquesta xacra social del segle XXI que es continua comptabilitzant amb víctimes mortals. Ahir es va presentar les dades anuals de l'impacte de la violència contra les dones a Sant Cugat. Si bé la bona notícia és que els casos s'han reduït un 16%, l'altra cara de la moneda és l'increment de casos entre la població més jove. Doncs per parlar avui d'aquest tema tenim diverses convidades. Reflexionarem i debatrem sobre aquesta qüestió. Ho farem en companyia de la Susana Pellicer, que és tinenta d'alcalde de Serveis de la Ciutadania. Susana, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
La Maribel Guillamón, que és presidenta de l'associació No Estàs Sola.
Bon dia a tothom.
Esperem tenir en comunicació també la Judit Acosta, que és tècnica de benestar social del Consell Comarcal del Vallès Occidental, i estem a l'espera de rebre Maria Eugènia Blandón del grup de dones immigrants de Sant Cugat. Però bé, d'entrada podríem començar precisament destacant aquestes dades que ahir es presentaven per la repercussió, l'afectació que hi ha a Sant Cugat, que dèiem que de fet és una bona notícia. No sé si catalogar-ho com a bona notícia quan encara hi ha dones que continuen formant part d'una llista de víctimes, però com a mínim la tendència és a la baixa. No coincideix, crec que no coincideix amb la tendència general del país en què va a l'alça, però sí que hi ha una coincidència, i és que l'afectació entre les joves aquí sí que és on s'hi ha de posar el focus. Aquesta és una nova realitat. I m'imagino que, així com a dades, podrem significar que l'any 2003, que va ser quan es va aprovar la llei contra la violència de gènere, es van assassinar 57 dones, i l'any passat, o sigui, passats 10 anys, l'any passat es va tancar amb 54. O sigui, estem parlant de diferències mínimes, minimíssimes. Estem davant d'una nova situació, una nova realitat, amb aquest repunt de...
Jo el primer que diria, Carme, és que hem de tenir en compte les dades que dius, però la violència va més enllà de les persones mortes. O sigui, s'entén que... Ja és el que vols dir, S'entén que s'ha de comptar d'alguna manera, no? I en els informes aquests que fem cada any va més enllà de les morts, que per sort aquí no n'hi ha hagut cap. Dic per sort, o sigui, no n'hi hauria d'haver en lloc, no? Però nosaltres ens fixem aquí a Sant Cugat. I si bé està clar que no, en aquests anys no hem variat molt en quant a dones mortes, la veritat és que sí que ha variat en el sentit de violència, a vegades pot ser física sense acabar de morir, no? I aquestes no les tenim comptabilitzades a l'estat espanyol, ni a violència verbal, que a vegades és molt pitjor, o violència econòmica perquè no tornen els diners que tu guanyes. O sigui que també hauríem de... A vegades una data, no? una sola xifra pot enganyar una mica. Llavors, jo no sé si la tendència ha variat o no. El que sí que notem és que aquí a Sant Cugat, i suposo que com deies tot arreu, la part de joves que almenys són conscients, potser és que abans no passava, que són conscients de que poden ser subjectes de violència de gènere per als mòbils, per al Facebook i tot això, això sí que ha augmentat. I per tant, aquí tenim una alarma, com deies tu, no? Crec que, bueno, ja parlarem, suposo, de les noves tecnologies, però la gent jove que es mou amb les noves tecnologies, aquestes noves tecnologies han arribat per quedar-se, i per tant necessitem experiències i coses bones a fer amb aquestes noves tecnologies i per erradicar d'aquests abusos, que a vegades no és matar-la, no? Sinó que és doncs, l'insult, el riure tant en públic, el bullying contra les noies, tota aquesta sèrie de coses que jo crec que és com un pack, no? Són les mortes, persones mortes, dones mortes, i totes les que al voltant que no han arribat a morir però que realment pateixen molt.
Ja són víctimes també.
Són víctimes, són víctimes.
Maribel.
A veure, evidentment les assassinades són moltes, però hi ha molta afectació després, tant psicològica com a físicament, no? hi ha moltes dones que estan patint moltíssim, que no s'atreveixen a dir-ho. En les estadístiques sols surten les que acudeixen als serveis socials o acudeixen a algun servei, però això no vol dir que siguin les úniques que estan patint. Hi ha moltíssimes dones que no s'atreveixen a donar el pas, primer perquè no se senten reconegudes com a víctimes de violència, primer, malgrat que estiguin patint situacions de violència física també, i no se senten reconegudes. Llavors és difícil, no? Fins que puguin donar el pas, no?, d'atrevir-se. Hi ha molta culpa, hi ha molta vergonya. La societat tampoc ens ajuda a poder dir... per això hem de fer, pensem, una escolta amable, una escolta activa, quan detectem algun cas en el nostre voltant d'alguna dona que estigui passant per aquesta situació. Escoltar-la, no jutjar-la, és molt difícil. Són processos emocionals tan llargs i tan complexes que jo entenc que moltes vegades des de fora és difícil, no? Però hem de fer un intent. O sigui, el no judici és molt important perquè aquella dona se senti recolzada, se senti apoiada, perquè aquella dona, mica a mica, vagi fent passos de recuperació de les seves capacitats, que sens dubte té moltíssimes.
Bé, tenim ja en comunicació la Judit Acosta, que s'afegeix a aquesta tertúlia. Judit, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja hem començat tractant el tema d'aquest augment, aquesta nova realitat, que és la repercussió ara amb més força en la població més jove. I dèiem, ho lligàvem al tema de les noves tecnologies. En el vostre cas, vosaltres, si no m'equivoco, heu convocat la tercera edició d'un concurs fent servir precisament les noves tecnologies. El concurs Piula contra la violència.
Sí, correcte. Aquest any tenim ja la tercera edició del concurs de piulades, de Piula contra la violència masclista.
I precisament heu detectat que hi ha una violència anomenada una microviolència masclista, no?
Sí, bueno, és el que alguns experts anomenen micromachisme. Llavors, bé, entre d'altres coses, bueno, a part que també s'està incrementant la violència masclista entre joves, ja no entrant en dades estadístiques, que ja n'heu anat parlant també, però nosaltres parlant amb tècnics i persones que treballen directament amb joves aquí a la comarca, amb instituts, amb tècnics de joventut, tècnics d'igualtat, hem anat notant que sí que detecten algunes pràctiques o algunes maneres de relacionar-se que ens farien intuir que sí que hi ha un increment de comportaments o d'actituds que podrien derivar en violència masclista. Llavors, a partir d'aquesta primera detecció que vam fer, ens va semblar que podia ser molt oportú fer un concurs de piulades, no només com a concurs, és un concurs que es pengen a través d'un formulari i concursen aquí al Consell Comarcal, i llavors nosaltres ho pengem al Twitter, que seria la xarxa social que estem utilitzant, i també al Facebook. Llavors, a banda d'això, que és utilitzar d'alguna manera de recursos que també estan utilitzant els joves, doncs intentem també fer tallers de sensibilització als instituts de la comarca sobre aquesta temàtica, i que també estan tenint molt bona acollida.
Perquè, clar, l'arribada de les noves tecnologies han significat un canal de difusió bastant més ampli que el que hi havia fins ara. De quina manera, no sé, si es pot controlar com cal actuar, com cal treballar perquè desaparegui, doncs, aquesta actitud, això que comentaves, Judit, aquest control que hi ha, aquesta vigilància, aquesta coacció que hi ha, sobretot en les relacions entre els joves.
Doncs sent-los partíceps, que siguin ells els que puguin conèixer quines són les dificultats que es poden trobar amb les xarxes, perquè lògicament, com deia una de les persones que estan amb vosaltres, vull dir, les xarxes estan aquí per quedar-se, és una manera de relació que a poc a poc anirem utilitzant tots i totes. Llavors, la idea és que a partir d'aquesta manera nova de relacionar-se, ells també puguin anar detectant o puguin anar coneixent quines són les pràctiques que poden aparèixer i que poden portar relacions abusives o, bueno, o actituds de que poden justificar la violència, actituds de control, tot això que ho puguin detectar, que siguin capaços i capaces de detectar-ho i donar-los en aquesta línia l'empoderament, que siguin ells mateixos.
Perquè aquestes pràctiques es denuncien, no es denuncien, es consideren com a normals entre el jovent, dic normal entre cometes. Què passa amb aquestes situacions?
Sí, a veure, les xarxes és un canal, o sigui, tot té molt a veure amb el que vivim a casa, amb el que vivim a l'escola, amb la relació entre els iguals, amb les sèries o amb el que llegim, amb el que veiem, i ara el món audiovisual també és un referent molt, molt important. Llavors, o programes de la televisió, vull dir que és un món molt ampli i a vegades tanta informació, però amb un model com molt marcat, un model de societat patriarcal molt, molt marcat, fa que puguin anar seguint amb una línia sense donar-li massa voltes a quin tipus de relacions volen tenir.
Ara parlarem precisament dels mitjans de comunicació i del seu paper, però donem la benvinguda a la Mare Eugènia Blandón, que és del grup de dones immigrants de Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia.
I precisament volia aprofitar perquè de l'estudi, d'aquest estudi que es va presentar ahir a Sant Cugat, el perfil que resulta és majoritàriament d'una dona de 40 anys i nacionalitat espanyola que viu en parella. Això pel que respecta a la situació a Sant Cugat. Però, clar, és que abans era un tema molt associat a les dones immigrants, parelles mixtes, parelles, per exemple, estrangeres, en el cas dels dos membres. En el cas de les dones immigrants, vosaltres, com tracteu el tema? Les dones se senten recolzades, informades, tenen suport amb vosaltres?
A veure, nosaltres, des de la perspectiva de dones migrades, aquestes dades s'han de llegir també amb altres coses. O sigui, hi ha una situació de canvi de la migració des de que es va començar a fer l'estudi i des de que fa 2 anys va sortir un nombre molt alt de dones que havien pogut arribar als serveis. Val? O sigui, hi ha una situació de retorn de països, un retorn de diàspora a altres llocs d'Europa, hi ha també una situació de regularització i de nacionalització. O sigui que s'haurien de veure més a fons aquestes dades realment, si moltes de les persones que diuen que tenen nacionalitat espanyola tenen també la doble nacionalitat i tenen un altre origen. I també és cert que hi ha disminuït la població migrada a Sant Cugat també. O sigui, això també és una realitat. I llavors són coses que també s'han de llegir. Ara, si veiem tota la població de dones comparada a la població de dones estrangeres, continua sent molt alt. O sigui, sí que Sant Cugat ha crescut, sí que, però si veiem les dades en conjunt, continua sent molt alt per al grup que hi són, perquè no són moltes, i llavors en tenim un nombre encara alt. No sé si em faig entendre. O sigui, continuen sent moltes per al grup que hi ha, no? Per la quantitat que hi som al municipi. Nosaltres ara mateix, com a grup, estem una mica en diàspora també, o sigui, ens hem mogut molt, i les activitats que fèiem abans, vam tenir èpoques com més de més moviment, ara estem una mica més baixes, i estem fent coses més amb la xarxa de dones migrades en Barcelona, o sigui, en altres grups de dones es han juntat i han creat una xarxa a Catalunya. I llavors estem fent una mica una feina en aquest sentit. Ara estem fent menys coses al poble, són menys, moltes han viatjat, que de les que queden, algunes estan en un altre moment, que això fa part també del procés, però estem vinculades amb aquest tema específic de la violència a partir d'aquesta xarxa.
Podeu intervenir, no cal que us digui, en el moment que considereu que podeu aportar alguna informació interessant. De fet, el que està passant és que s'estan reproduint patrons, com deia abans la Judit, patrons que veiem a casa, que veiem al carrer, que veiem a la televisió. I aprofitant un dels comentaris que va fer ahir la sociòloga la Blanca Moreno, en aquesta presentació que es va fer a l'Ajuntament, deia, és que encara vivim en una societat que no entén la violència masclista. o bé l'entén, crec, com una situació particular, personal, com un tema aïllat que aquí no ens hi podem posar.
Exactament, ho normalitzem. Normalitzem, pensem, la violència està normalitzada, moltes vegades justificada. Llavors, si no canviem els paradigmes mitjançant l'educació, nosaltres pensem que l'educació és bàsica per canviar. Però no una educació de 4 dies, que, un cop a l'any, no? En els instituts o en les escoles, sinó que formi part veritable de totes les assignatures. Perquè podem tenir molts coneixements tècnics, podem ser universitàries, podem tenir molts títols, però en qüestió emocional, en qüestió de sentiments, podem estar molt, molt lluny, no? Per determinar el que són relacions tòxiques o no, per saber delimitar els nostres límits. Llavors, pensem que és bàsica l'educació, la formació és bàsica per canviar les coses.
Sí, la Blanca ahir també deia una frase que jo me la vaig apuntar, que deia, ningú neix masclista ni feminista. Clar. Per tant, és un aprenentatge que anem fent. Ella diu, hem de aprendre. El que passa que a vegades tenim la idea d'aprendre només a escola, no? Com deia la Maribel, ara celebrem el dia 25 del dia de la no violència, doncs avui fan tallers, aquestes setmanes, sinó que és tota la societat, no? A vegades quants comentaris sentim, i ahir es van referir al flexes d'un de alguna cosa haurà fet, entre ells és ells dos i no m'hi poso, tot això, o els nens no ploren, que deia l'alcaldessa també, no? Que a vegades, els hi fem des de petits, no, un rol, tu has de ser valent, perquè els nens no ploren. Això, clar, si tens 14 anys i tota la vida t'ho han dit, quan és gran, lo normal és que et penses que els nens no ploren. Per què no ploren? Que com s'ha de plorar, com no? O la nena, la princesa de tota la vida. Clar, si tota la vida ha sigut la princesa esperant el príncep blau, que n'hi ha, de princeses blaus, jo no dic que no, però tota la vida així, clar, el dia que t'insulten, que no sé què, si ja creus que ja forma part de ser princesa i que de cuidar-te i tot això, doncs jo crec que quan parlem d'educació, quan deies d'educació, crec que va més enllà de l'escola, no? El que diu la família és important, el que diuen els amics és important. A vegades amb un comentari es pot fer molt mal, no? I veus que hi ha coses, comentaris que es segueixen fent, i jo ja no vull entrar en el tema de les teles i les pel·lícules, perquè això jo crec que fa un mal. O sigui, és que els estereotips són tan, no? Es dona per suposat, i les sèries aquestes infantils i juvenils, que si ets diferent d'això deu ser d'un altre planeta, perquè no t'agraden aquestes sèries, perquè realment hi ha concursos que fan a la tele amb una denigració de la dona impressionant, que no falta que la peguin, i no han matat mai a ningú cap concurs. Però tu veus una hora de concurs d'aquests de tele, és igual, no vull dir noms, i és els comentaris que es fan, i a vegades de les mateixes dones, que dius, quina autoestima pot tenir aquesta dona si s'està fent aquest comentari d'ella mateixa. Per tant, crec que s'ha de treballar molt, molt, molt a nivell global. No em diguis com, perquè jo no ho sé, però és a nivell de tot arreu, crec. Sí.
Educació, però a tot arreu, evidentment, a les famílies. En les famílies, quan hem de partir que els nostres fills, a les nostres filles, educar-les en el valor de l'autoestima, ensenyar-los com estimar-se, com cuidar-se, això penso que és bàsic. O sigui, és un dels aprenentatges millors de la vida, no? El que t'ensenyin que ets una persona valuosa, que una persona que mereix estima, i el saber determinar els límits és una altra de les qüestions importants, perquè situacions d'abús tothom es pot trobar en situacions diferents, ja sigui en l'àmbit laboral, en qualsevol. Però si una persona té una sana autoestima, si una persona sap posar límits, li costarà, li farà mal, però sabrà posar-los.
Jo volia fer dos apunts respecte a aquest tema. Un és que en moltes oportunitats jo faig que el sexisme i el racisme tenen molt a veure. Què vol dir amb això? Que són coses que es construeix, com deia la regidora, i que a més hem de ser com molt crítics en quan estem reproduint accions sexistes i racistes per canviar-la. O sigui, perquè així com pensem que la violència masclista és una cosa d'altres, que això, que nosaltres no som, que nosaltres no estem fent coses per construir-la, a vegades sí que ho fem, i perquè estem socialitzats, perquè si no estiguéssim fent, no tindríem la societat que tenim. I llavors hem de pensar cadascú, des de la meva part, com estic jo canviant, amb tranquil·litat, amb respecte, però perquè estem reproduint una societat, perquè estem alimentant de molta violència. Llavors, és des del jo que té cadascú de mare, de pare, en l'empresa, o sigui, d'anar canviant, però sí sentir que podem fer, que és difícil, és complex, és una situació dolorosa fins i tot, però que es pot canviar i es pot fer poc a poc, en la mida que anem com construïm unes relacions diferents. I l'altra és que és important, per exemple, ara que ahir la Blanca es deia aquest tema de la joventut, hi ha una cosa que jo estic convençuda, és que com a adults tenim la responsabilitat d'escoltar molt a la joventut, perquè està, per a mi, és una opinió que me dedico a aquest tema a nivell professional i tal, estem com deixant a vegades massa responsabilitat, o sigui, estem dient als mitjans de comunicació, o sigui, hi ha com una quantitat de coses, però és la realitat que els estan vivint i fins a on es tenen els elements per tenir força per enfrentar aquestes situacions. I llavors que com a adults hem de saber acompanyar molt bé, acompanyar d'escoltar i de saber orientar i entendre que aquesta situació en la joventut no són fàcils, perquè els estereotips són molt forts, però nosaltres com a adults devem saber com orientar aquesta joventut perquè tingui com valors i coses que les pugui contrarrestar, perquè si no, per això estem veient el que estem veient. I no és només el que deia la Maribel a una xerrada, sinó a l'espai familiar, a l'espai social i, òbviament, també al municipal, en recurs, en tot, però que sigui una cosa en conjunt i una idea de la societat de voler transformar aquesta situació.
Exactament. La revisió ha de ser contínua per tothom. O sigui, ningú està exempt de reproduir patrons de sexistes. Llavors, jo penso que tothom s'ha de revisionar. El no fer una acció és fer algo també. O sigui, si ens tapem els ulls i al nostre voltant hi ha conductes sexistes i si d'alguna forma les apoyem, també formem part de la reproducció d'això. Llavors hem de ser conseqüents amb el que diem i amb el que fem, ser coherents.
Doncs ha de ser una tasca conjunta a tota la societat. Hem fet referència als mitjans de comunicació, també a les famílies, a l'educació, i evidentment també hauríem d'incloure l'àmbit polític, l'àmbit judicial, i no ens donarà ja per més.
L'àmbit judicial, jo vull dir una cosa, li demanem només rapidesa.
Sí.
Rapidesa, no pot ser que estiguin 2 o 3 anys ahir un senyor.
Estan col·lapsats
amb totes les coses, els jutjats, sí. No? I llavors, potser per una empresa és important que se solucioni una cosa, però per una persona que està amenaçada, doncs per la seva pròpia vida també és important. Per tant...
És que és un maltractament institucional, entenem.
Molt ràpidament, que tenim segons.
Que la veritat també amb el tema judicial és que a vegades sí que han disminuït les ordres de protecció i han deixat de demanar, o sigui que jo crec que és important també una revisió crítica entorn a aquest tema.
Sí, i el temps de durada dels processos.
Molt bé.
I és molt de dolor.
Ho hem de deixar, no ens queda més temps. Gràcies a Judit, gràcies i bon dia.
Moltes gràcies.
I gràcies a totes per haver-nos acompanyat per parlar avui del tema.
A tu.
Sant Cugat a fons.